Filux Extra, el preparado biológico para optimizar tu plantación de maso agro, patrocina Agrocope Castellón.
Temps per a comentar, com sempre, l'actualitat del sector agrícola i, en aquest cas, pues, mirant al cel, perquè ja feia molts anys pues, que la situació, diguem, hidrològica a la província de Castelló pues, més o menys estava estabilitzada. Havien patit fortes pluges durant aquestes últimes tardors, que més enllà de lo que havien afectat al sector, sí que estaven assegurant lo que era la potenciabilitat hídrica, les possibilitats de tindre aigua per al consum també de tot el sector primari. Però aquest any pues, ha sorgit el problema, s'acumula per exemple en diverses zones de la província més de 2 mesos sense veure caure pluja, i això està provocant ja pues, primeres restriccions, primeres alertes de lo que pot conllevar. Ja s'ha ficat el avís des d'organitzacions agràries respecte allà als problemes que té per a cultius de secà i també per a la ramaderia. Inclús alguns cultius de regadiu, que tot i que s'han intentat fer eficients en el degoteig o en altre tipus d'estructures, també poden patir aquests problemes. I volem saber què és el que pot portar tot això i ho fem, volem fer en la gent de la Unió Llauradora i Ramadera. El seu secretari general és Carles Pérez, el que, com sempre, agraïm que estigui a l'altre costat del telèfon. Carles, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, en fet, ha sigut una introducció un poquet llarga, però ha sigut això, no? Després d'uns anys on pareixia que aquesta problemàtica en l'aigua no el teníem, aquesta falta de pluges que estem patint, especialment que hem patit durant la tardor i este principi d'hivern, pot portar conseqüències durant els propers mesos.
Sí, sense dubte va portar i ja ha portat en aquests moments conseqüències negatives en el que és el camp i la ramaderia, sobretot en el cultiu més afectat, són els cereals, que al final estem parlant de que en la comunitat valenciana se cultiven uns 25.000 hectàrees, pues més del 50% se va llançar a perdre com a conseqüència d'aquest període intens de sequera. I després altres cultius que són molt importants, sobretot també a la província de Castelló, com són les oliveres, els almelers, la vinya, els cirerers, pues al final ahí se está corriendo el riesgo de que si no plou próximamente, pues la planta que vamos, entrará en un estrés hídrico y se reserves hídriques que té les aprofitará para subsistir ella y por lo tanto pot provocar que tire part del fruit que en estos momentos está en la fase de crecimiento o que al final la producción se veig caminvada també per estar manys, no? Jo crec que és el risc que estan tenint aquests cultius molt importants de secà, sobretot en el secà. Crec que la ramaderia és l'altra gran penalitzada, la ramaderia extensiva. Hem vist que les pastures estan seques, per tant, tens que alimentar el ramat en pienso o palla i vas a tindre un cost molt elevat de producció. I després, per fer un xicot de trepas també de zones de regadiu, ahí el que tenim és que tenim una bona reserva hídrica com a conseqüència dels fluxes que van haver anteriorment, que tu has comentat. El que passa que, clar, al tindre un període tan intens de sequera, tens que augmentar la freqüència de rec i el cost de l'energia que tenim en aquests moments, pues, també tenim un augment de cost de producció més que notable.
En total, per lo que comentes, la situació especialment greu de moment a curt plaç, ja has comentat que sobretot se centraria en el tema dels cultius pues, de cereals, que a més ara estan en una època important, però que també pot afectar especialment, com has dit, a qüestions que com ara estan en floració i sobretot que pareixia que venia una campanya més positiva en quant a possible producció, com som i ses oliveres i especialment les melers que porten 2 temporades molt dolentes a la província.
Sí, efectivament. Venim i estan marcant els primers aforaments. El que estem veient en camp és que cultius com les oliveres o els almelers venien de campanyes molt fluixes, en aforos molt baixets, i per tant havia hagut una molt bona floració i s'està veient hi ha un quallat de fruta molt òptim. Claro, al final, si no tenim aquest aport hídric, la defensa de l'arbre va ser mantindre el primer ell i per tant tirar a fruit. Ahí està el risc molt elevat que poden tindre aquests cultius que tenen un pes importantíssim en la província. Nosaltres en aquests moments ja ens hem anticipat un poc a lo que puga vindre, per si no venen pluges o en cultius com per exemple el cereal, que no és un cultiu predominant en la província de Castelló, però sí que tenim zones encara que se cultiva cereal i sobretot en la ramaderia, que sí que té importància també en aquestes zones d'interior, pues al final ja hem demanat, no?, unes mesures, una bateria de mesures a l'administració, són 50 mesures que van encaminades un poc a les exempcions fiscals, ajudes a explotacions que puguen tindre una pèrdua de producció superior al 20% i ajudes per a l'alimentació del ramat en extensiu. Pensem que és un moment molt, molt delicat per al sector i que n'hi ha que es començar a contemplar aquestes propostes i aquestes mesures de cara a l'administració per a que puguen implementar en els pròxims mesos alguna mesura que alivie, no?, aquest procés que pareix ser que va continuar, no?, perquè de moment el temps no pareix que canvi massa, van donen encara 15 o 20 dies sense pluges i pot ser una situació més que dramàtica en el camp si no plou.
Tirant a mesures, com ja has comentat, un poc més genèric, suposo que la que més se podria fer i ser un ajut, diguem, més directe a la pròpia producció seria les enfocades a la ramaderia de cara a intentar abaratir aquests costos que has dit que pujaran per alimentar els animals, no?
Sí, sense dubte la ramaderia en aquests moments en extensiu al dit d'aquestes pastures seques i tindre que sobrealimentar al ramat en piensos, que cal recordar que des de la desgraciada guerra d'Ucrània estan a uns preus molt elevats i després la palla, evidentment, si anem a tindre menys collita d'herbacis perquè anem a perdre part de la producció de cereals o bé anem a produir en baixa qualitat i molt poquet, efectivament pot suposar que pugen els preus encara més de lo que estan en aquests moments. Claro, s'estan disparant els costos d'explotació del ramat en extensiu. Si no li ajudem a aquesta ramadera en un moment puntual a que hi hagi una ajuda directa per a l'alimentació del ramat, pues la veritat és que van a perdre diners, no? Per tant, nosaltres sempre orientem la línia d'ajudes en coses concretes en aquesta línia, en aquest cas de l'alimentació, perquè ja venia estant a un preu molt elevat, possiblement encara s'eleve més i damunt pues no disposen d'aquestes pastures naturals que si n'hi ha aigua se regeneren i per tant n'hi ha una pastura a cost zero, no?, diguem.
I just a tot això, altres mesures, com per exemple ja has comentat, i s'ajuda fiscal, podríem dir, i ses reduccions fiscals de cara pues, a donar-li un poquet d'aire econòmic al llaurador, que deurien arribar des del govern central i que també ajudarien a això, no?, a que la gent es mentalitzi per a que al final no perga, en el cas de, per exemple, de les oliveres o de les ametllers, que no perga sobretot la mentalitat i que s'acaben abandonant els horts.
Sí, efectivament, les exempcions fiscals al final són la majoria de mesures perquè van des de, per exemple, d'exempcions temporals de la seguretat social, com podrà ser, o després també hi ha mesures molt orientades i contemplades a lo que és la nova política agrària comuna, d'aixos requisits i condicionalitats que tens que complir, pues que se flexibilitzen perquè els nostres llauradors o ramaders pues, tinguin aquesta flexibilitat de complir aquestes exigències tan altes que tenim i, per tant, aquesta flexibilitat li pot donar un xicotet valor d'oxigen. Van un poc encaminades molt a coses molt directes i que poden facilitar-li molt la vida als nostres productors i a les nostres explotacions, perquè al final no és demanar per demanar, sinó que intentem detallar al màxim aquestes mesures per a que les administracions sí que puguen implementar en moments delicats com és este i en un procés de sequera que si no canvien molt les coses, pues, sense dubte va portar unes pèrdues importants econòmiques que encara no tenim quantificades, n'hi haurà que esperar uns mesos, però que de ben segur van a ser elevades si no canvia molt la situació estos pròxims 15 o 20 dies. Esperem que canvi la situació, que ploguera seria un alivio important, no?, per al canvi de la ramaderia de la província.
Això esperem ser dubte tot el món, que arribi a esa pluja més que necessària, en aquest cas també per a tot el sector primari, però al final és per a tota la província, per assegurar esa capacitat hídrica. Ja per acabar, Carles, i en altre ordre de coses, fa unes setmanes vas estar a Brussel·les mostrant també la clau més reivindicativa i demanant la major defensa des d'Europa a les taronges nostres. També s'ha demanat més esforç al Ministeri d'Agricultura de cara a que se faci encara més força per a prohibir les importacions d'aixòs cítics tratats en productes que no se poden tractar així. Com va tota aquesta qüestió i se altra lluita que porteu des de la Unió?
Pues sí, la veritat és que estem intentant treballar, no?, en una línia de que al final hi ha una reciprocitat, no?, entre les formes de cultiu i pràctiques agronòmiques europees i les de països tercers. Pensem que sí que anem a donar algun pas important, sobretot en el que és l'ús de matèries actives i el control en frontera, perquè al final està més que demostrat en datos europeus, perquè són tot datos oficials que s'arrepleguen a través del sistema de detecció europeu, on veiem que hi ha moltíssimes interceptacions de matèries actives prohibides en la Unió Europea o per dalt del límit màxim de residu, i al final la Unió Europea acabarà imposant un nivell més alt de control a aquestes produccions, sense cap dubte. Jo crec que pròximament podrem anunciar-ho, perquè se va fer un informe molt detallat i sabem que li va agradar a la Comissió Europea aquest informe, i per tant esperem que n'hi hagi un anunci de més control a aquestes importacions de països de fora. I després també li van demanar al Ministeri d'Agricultura, com no podia ser d'una altra manera, que, per exemple, un producte que sabem que era el més eficaç per al cotó de Sud-àfrica, que tantes pèrdues ens ha provocat en aquests moments a la citricultura de la província, pues, i ser clorpirifos o metilclorpirifos, que aquelles frutes cítrics de països tercers que podrien vindre a Espanya, que se suspenguin aquestes importacions o que garanteixin que no estan tratats en aquest producte. Un poc una clàusula de salvaguarda a la francesa, que diem nosaltres, perquè França ja ho ha implementat en les cireres. Tots aquells productes de cireres que estiguin tratats en forma s'han prohibit les importacions a França, i nosaltres el que busquem és una línia de treball a Xina. Aquell producte nosaltres no puguem utilitzar, que no puga vindre tampoc d'un país tercer, en aquest cas a Espanya, però intentant també de que Espanya faci pressió a la Unió Europea perquè en tota la Unió Europea aquells productes que estiguin prohibits en la Unió Europea, pues, els països tercers no puguen gastar-los per a vindre així. Jo crec que això té molt de sentit comú i jo crec que ens avala molt la raó, i crec que s'aconseguirà donar algun xicotet pas en els pròxims mesos, sense cap dubte, de cara al pròxim comitè d'avaluació, que són sobre el mes de juny-juliol. Jo crec que cal esperar un poquet, però esperem que sí que tinguem algun èxit en aquesta línia.
Doncs esperant l'èxit també en aquest punt de en defensa del sector citrícola valencià i castellonenc, també en aquest cas, i sobretot comentant també i esperant que arribi aquesta pluja, que doni un poquet d'ajuda i d'aire a un sector que bé necessita, com és tot el cultiu de secà i també la ramaderia de l'interior d'ací de la província de Castelló. Carles Peri, secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera, gràcies com sempre per atendre els micròfons de COPE Castelló, i esperem que aquesta pluja tan esperada ens puga arribar quan abans millor.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I completem aquesta AgroCope Castelló, com sempre, en el repasse d'altres notícies d'actualitat que ens deixa el sector primari, començant per l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, que ha publicat la resolució de la primera concessió parcial de la convocatòria 2022 de les ajudes Líder. Algunes d'elles, per exemple, s'han anat a comarques de l'Alt Maestrat i Esports, més de 1,2 milions que s'han rebut d'aquests fons europeus. 30 empreses privades i persones autònomes són beneficiades, d'entre elles, evidentment, també d'indústries agroalimentàries. Anem de millores que s'estan fent a Eslida. Concretament s'està reparant el camí de Loret per recuperar la normalitat anterior que tenia les fortes pluges que se van produir fa uns mesos, quan es van replegar fins a 400 litres per metre quadrat. Aquesta reparació important, ja que se va produir un forat d'importants dimensions, havia fet que el camí quedara en desús i una inaccessibilitat que representava un seriós problema perquè impedia el cultiu d'olivars a la zona. Ja està treballant tant la Diputació com el Parc de Bombers en la reparació d'aquesta pista de Loret. Hem tingut aquest passat cap de setmana a gent de Benicarló de visita a Itàlia. Concretament, la seva regidora de turisme, Isabel Cardona, i la d'Agricultura, Inma Díaz, van estar a la Dispoli per a participar en els actes de la 70a edició de la Sagra del Carxofo Romanesco, l'equivalent a la Festa de la Carxofa Benicarló, que celebra aquesta ciutat italiana agermanada en la del Baix Maestrat des de l'any 2003. Aquesta participació també valdrà per agarrar noves idees de crear aquesta Festa de la Carxofa de Benicarló, que recordem ja ha celebrat la seva trentena edició, aquest any 2023. Tenim també actualitat en successos, perquè la Guàrdia Civil, dins d'aquesta investigació i prevenció i servei de prevenció que se fa a explotacions agrícoles i ramaderes, i dins del treball de l'equip Roca, s'ha aconseguit detindre un home, veí de Lleida, 32 anys, com a presumpte autor de 3 robatoris de més de 3 tones de carxofa perpetrats a la Ribera de Cabanes, d'una varietat selecta i exclusiva i amb gran valor econòmic. Concretament, aquestes denúncies se van fer durant els mesos de novembre i desembre i se van denunciar la sustracció de més de 3 tones de carxofes de la varietat Royal Queen. El seu valor de mercat ascendia a més de 7.000 euros. I anem en agenda de cara a propers dies. Per un costat, arriba de la mà de la Fundació Intercop i de la Diputació, que han firmat un conveni per a fomentar tota aquesta ajuda al sector agrari, concretament a través de 2 cursos de formació en poda que realitzaran. Un el dia 26, de 3 a 5 de la vespada, en la zona sud de Castelló, i l'altre dia 28, de 10 a 12, a la zona nord. Una altra jornada la tindrem el dia 2 de maig, a partir de les 4 de la vesprada, en la Casa de la Cultura de Teresa. Una jornada que busca donar-li un futur als camps de cultiu abandonats. Se tractarà de mostrar alternatives existents perquè l'agricultura no patisca més en aquesta zona de l'Alt Palància. Està oberta a propietaris de parcel·les, productors, xicotets emprenedors, representants d'administració i públic en general. I tanquem a Vinaròs, perquè ja prepara per als dies 6 i 7 de maig la tornada d'Agromoció, la seva 59a edició, que recuperarà la importància d'abans de la pandèmia. Serà ja el passer de Fora Forat, disposarà de 22.000 metres quadrats d'exposició amb la participació d'una vintena d'empreses del sector agrícola i d'automoció, a més de comptar en paradetes de productes de proximitat, on es podrà trobar formatges, vins, olis o conserves, entre d'altres.
Filux Extra, el preparado biológico para optimizar tu plantación de más o agro, patrocina Agrocope Castellón.